Són les 8. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
La CUP de Sant Feliu de Guíxols ha emès un comunicat en el que rebutja que el museu Thyssen per la ciutat. Diuen que el projecte s'ha gestat de manera opaca, sense pla de viabilitat ni estudis d'impacte econòmic. Diuen que els beneficis es privatitzen i les pèrdues se socialitzen. I també diuen que mai s'ha consultat al poble si s'està disposat a assumir els 7 milions de cost i que està encarat a reforçar el model turístic actual que reverteix el seu benefici en pocs. També expliquen que representa un model de cultura elitista, que no volen que es desmantelli el Museu d'Història de la ciutat i que s'ha de potenciar més el model de cultura popular i associatiu, per acabar afirmant que el poble es posaria al servei de la família Thyssen. El comunicat està escrit amb la retòrica habitual de la CUP i conté certes expressions que jo crec que es poden subscriure per part del 90% de la població mundial, de fet. Això de la necessitat de repartir riquesa, la no socialització de les pèrdues d'un projecte privat, la necessitat de transparència, però al meu entendre comet un error quan per defensar un tipus de cultura necessiten atacar-ne un altre. D'entrada, no em sembla que una col·lecció d'obres d'art, al marge de qui en sigui el propietari, hagi de ser titllat de cultura elitista. L'accés als museus, que certament podria ser més econòmic, no és especialment car al nostre país i no crec que sigui qüestionable que el recinte on s'han d'exhibir aquestes peces ha de respondre a unes característiques concretes i això, no cal dir-ho, costa diners, molts diners. Es podria plantejar que l'Ajuntament sigui el propietari d'aquestes peces o d'unes altres i munti la seva pròpia col·lecció prescindint de la baronessa, però em temo que els 7 milions anunciats no durarien ni pels marcs. És positiu tenir una col·lecció així a l'Empordà? Jo crec que clarament sí. És necessari? Doncs no ho sé, però a l'Empordà ja fa massa temps que l'economia del turisme està tan omnipresent que afirmar que el Thyssen només atraurà les elites és tan agosarat com incomplert. Altra cosa és que es vulgui fer una esmena a la totalitat del model econòmic de casa nostra, però llavors el que calen són propostes que substitueixin un model que s'està potenciant i que busca atraure cada vegada més gent amb més poder adquisitiu. Així doncs, si el que es planteja és aquesta esmena, potser cal començar a qüestionar restaurants amb estrella, hotels amb 5 estrelles, carreteres amb 2 carrils per sentit i totes aquelles actuacions encaminades a posar guapa la ciutat per agradar al turisme. Per altra banda, que hi hagi un equipament com aquest no hauria de ser incompatible amb un museu d'història de la ciutat, el que em temo que no hi va massa gent de la mateixa ciutat, o amb un teixit cultural i associatiu ric i recolzat per l'administració pública i, sobretot, per una ciutadania que tendeix cada vegada a quedar-se més veient sèries de Netflix que no pas sortint a les places o als museus. Però això ja són figues d'un altre paner. Si per allotjar el Thyssen cal desmantellar equipaments locals útils i propers, cal denunciar-ho. Si la gestió no s'ha fet amb transparència, també cal denunciar-ho. Però, com he dit al principi, no em sembla que per defensar un equipament o un model s'hagi de fer per la via de l'atac a un altre equipament o a un altre model. Són les 8 del matí i 4 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, Transmet Ràdio Capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer. Anem amb ell amb la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. La setmana comença amb cel parcialment ennuvolat. A la tarda aquests núvols aniran desapareixent i tindrem força estones de sol. Temperatures entre els 7 i els 19 graus. I els propers dies, a partir de la tarda de dimarts, ens arriba una nova perturbació que de nou portarà ruixats intensos des del vespre de dimarts fins al dimecres.
Doncs veurem com evoluciona aquesta previsió al temps al llarg d'aquesta setmana. Ara mateix són les 8 del matí i 4 minuts. Tenim 8 graus positius al termòmetre del nostre estudi i és el moment en el que saludem la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
Toni Sellas, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Anem amb els titulars de la jornada.
Talen els 15 ohms del passeig Rius i Calvet de Sant Feliu de Guíxols. La decisió ha causat polèmica perquè l'oposició reclamava una alternativa. Critiquen les presses i un pressupost limitat per la reforma del passeig.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols posarà en marxa les 14 càmeres de seguretat el proper estiu. Estaran instal·lades a diferents accessos al centre i a zones de vianants amb circulació oberta per veïns a la zona del nucli antic.
El Parc de les Olors del Sorolí, prop de Castell, haurà de demostrar que no altera l'entorn natural, segons la Comissió d'Urbanisme. S'hi produiran productes ecològics relacionats amb plantes aromàtiques, culinàries i medicinals.
La Torre de les Hores obre les seves portes al públic. L'emblemàtica Torre de Pals estava tancada des de l'any 2012 per les obres de restauració que s'hi feien, dirigides per l'arquitecte Lluís Bayona.
El camí cap a la platja de Castell de Palamós ha quedat asfaltat aquesta darrera setmana. S'hi han invertit prop de 50.000 euros per asfaltar un vial que estava molt deteriorat.
El Palau Firal de Calonge i Sant Antoni acollirà 7 fires aquest any. Entre altres novetats, hi haurà la primera fira gastronòmica de l'Empordà, la Fira de la Motu i el Campionat de Perruqueria Canina.
I avui al Supermatí, durant aquest programa, entrevistarem l'historiador palamosí Gabriel Martín. Serà al llarg d'aquest Supermatí d'avui, que ara comença, 8 i 6 minuts. I comencem viatjant cap a Sant Feliu de Guíxols i allà li hem de posar una mica de so ambient. Alba Lejide, Alba, bon dia.
Bon dia.
Anem a Sant Feliu, dèiem, perquè ja han talat els 15 polèmics oms del passeig Rius i Calvet de la ciutat de Sant Feliu.
Aquesta decisió ha causat polèmica entre l'oposició Guíxols des del carrer, qui lamenten no seria temps de fer cap altra acció ni de proposar cap altra alternativa, i denuncien la manca de voluntat política per salvar aquests 15 arbres que han estat víctimes de les presses i d'un pressupost limitat.
Més notícies. David Parranyó, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Una informació que us avançava a Ràdio Capital. El Parc de les Olors del Sorolí, que es troba a Palamós, haurà de demostrar que no altera l'entorn natural, ja que està molt a prop de l'espai protegit de la platja de Castell. Així ho ha requerit la Comissió d'Urbanisme de Girona en referència a una consulta efectuada per l'Oficina d'Acció i Avaluació Ambiental que de Girona. Però volem saber què és això del Parc de les Olors del Sorolí, David.
Es tracta d'un espai de 30.000 metres quadrats des d'on es vol produir i divulgar productes ecològics relacionats amb el món de les plantes aromàtiques, culinàries i medicinals. El Parc dels Olors està operatiu des de fa anys al Sorolí, a Palamós, però ha hagut de redactar un pla urbanístic per poder organitzar visites en el mateix parc per divulgar aquestes plantes aromàtiques. El pla especial pretén regular la implementació d'aquesta activitat i les obres que en un futur es podrien produir.
I ara la Comissió d'Urbanisme ha emès un informe que alerta que la finca es troba molt propera a un entorn natural i protegit de la platja de Castell i, per tant, demana sensibilitat per mantenir els valors paisatgístics.
Sí, i per això exigeix que es demostri que no és possible una ubicació alternativa. Si es manté el lloc, demana que no s'alteri l'entorn natural. La promotora d'aquest parc, la Marina Comas, defensa a Ràdio Capital que el projecte vol preservar la biodiversitat.
Que aquest tipus de plantes el que estan donant doncs és tot una sèrie de biodiversitat que s'acosta i és molt més, diguem, és molt més efectiu un camp de plantes aromàtiques a nivell de biodiversitat que un camp de blat de moro, perquè doncs dona tota una diversitat, dona tota una sèrie de recursos als animals que s'hi poden acostar i, per tant, doncs, genera tot aquest augment. A més, és producció ecològica, no estem plantant cap tipus de planta invasora, per tant, respectant completament els valors naturals de l'entorn.
A part, Urbanisme també demana que s'utilitzi preferentment les edificacions existents i que no es pavimenti l'aparcament. Aquests requeriments dilaten la previsió per engegar les visites a la finca que els seus promotors volien haver començat aquest mateix estiu.
Gràcies, David. Són les 8 i 8. Tornem a Sant Feliu perquè les càmeres de seguretat, les que hi ha previstes que s'instal·lin, es posaran en funcionament durant aquest estiu, Alba.
A principis de març, l'Ajuntament va contractar les 14 càmeres de seguretat que s'instal·laran a la ciutat, les imatges de les quals seran coordinades per part de la policia local. D'aquesta manera, el consistori disposarà d'informació en temps real dels vehicles que hi circulen i podran activar l'alarma d'aquelles matrícules no autoritzades.
Més notícies al Supermatí, són les 8 i 9. Pedro Ruiz, saludem a en Pedro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Palau Firal de Calonge i Sant Antoni acollirà 7 fires al llarg d'aquest 2018. Fins ara ja se n'han celebrat dues, l'Expo Habitat i la Fira de Vehicles Low Cost, però volem saber quina és la resta del programa, Pedro.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha decidit apostar per l'ampliació del programa anual del Palau Firal. Les principals novetats seran la primera edició de la Fira Gastronòmica de l'Empordà, la Fira Eventus, la Fira de la Moto, la Fira d'Emprenedoria i el Campionat Internacional de Perruqueria Canina. De fet, el proper esdeveniment serà el 26, 28 i 29 d'abril, amb la Fira Gastronòmica de l'Empordà, amb la finalitat de promocionar els productes de la zona. Seguidament vindrà la Fira de la Moto de l'Empordà els dies 11, 12 i 13 de maig. Les diferents marques portaran les seves darreres novetats i hi haurà estands de productes i accessoris relacionats amb aquests vehicles de dues rodes. Serà el torn, el cap de setmana següent, del Campionat Internacional de Perruqueria Canina. Passat l'estiu arribarà a la Fira Eventus el 12, 13 i 14 d'octubre, que està orientada a l'organització d'esdeveniments, congressos i reunions, entre d'altres. Finalment, la programació del 2018 del Palau Firal quedarà clausurada amb el Congrés d'Emprenedoria, una jornada per empresaris de la província de Girona i amb ponències de personalitats molt reputades dins del sector.
I el camí de Castell de Palamós ha estat asfaltat aquesta setmana passada. Després de les condicions de deteriorament que tenia el camí, l'Ajuntament va decidir asfaltar-lo. La crònica d'aquesta notícia ens l'acosta en Gerard Escaig.
El tram asfaltat connecta la C31 amb el paratge i la platja de Castell i el camí de ral de Palamós a Palafrugell. Aquest camí s'utilitza amb molta freqüència durant la temporada d'estiu. L'ús constant i el pas del temps van deteriorar el camí, que s'ha acabat asfaltant. Les obres han durat un mes i el pressupost destinat ha estat de gairebé 50.000 euros. El tram que s'ha asfaltat en una primera fase anava des de Vall-llobrega fins al càmping Benelux. El tram del camí de Castell de Palamós s'ha ampliat fins als 5 metres d'amplada, amb l'objectiu de facilitar la conducció i evitar col·lisions entre els vehicles quan circulen pel camí. Ara només queda afegir la senyalització vertical al camí de Castell de Palamós durant aquesta setmana.
8 i 12 minuts. El salari mínim o la renda bàsica universal són algunes de les qüestions que es debatran aquest dijous i divendres a la segona edició de la trobada Cap Roig d'Economia i Reptes Socials. La jornada, impulsada per la Fundació La Caixa i l'Ajuntament de Palafrugell, tindrà lloc al Museu del Suro, Toni.
Sota el títol de Perquè ningú es quedi pel camí, la segona trobada Cap Roig d'Economia i Reptes Socials posa el focus en com l'evolució d'una societat cada vegada més connectada, tecnològica i competitiva afecta els sectors socials més desafavorits. Hi participaran ponents de prestigi com el filòsof Josep Ramoneda, la científica Cristina Pujades, el professor emèrit del IESE Alfredo Pastor, el director acadèmic de l'Observatori dels Objectius de Desenvolupament Sostenible Àngel Castiñeira o l'escriptor i excorresponsal a Espanya del Financial Times Tom Barnes, entre altres. El programa l'integren 7 sessions en 2 dies que abordaran temes com la igualtat d'oportunitats, el desenvolupament sostenible, el salari mínim, el rol del periodisme envers l'equitat, la renda bàsica universal o el futur del treball. Aquesta és la segona edició d'aquestes jornades que s'enmarquen en el pla estratègic de la Fundació La Caixa per convertir Cap Roig en un centre de diàleg i debat. Per això l'entitat ja ha començat les obres per dotar l'espai d'un auditori i diverses sales per fer-hi reunions, tallers o seminaris.
8 i 13. Anem a pals a la Torre de les Hores. Torre de les Hores, que ja és oberta al públic, a la gent, perquè la pugui visitar, Alba.
La presentació va anar a càrrec del vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, l'alcalde de Pals, Sergi Brull, la regidora de Turisme, Sílvia Monar, i l'arquitecte del projecte, Lluís Bayona. La Torre de les Hores ha estat des del 2012 sotmesa a un procés de restauració que va finalitzar aquest mes d'abril amb l'obertura de portes. Les visites es podran dur a terme durant tot l'any, de dilluns a diumenge.
Gràcies, Alba. L'equip de govern de Begur al mateix temps vol potenciar el parc de l'Arbreda, inaugurat el 2005 com espai per als joves. Amb aquest objectiu, el parc incorporarà una tirolina i un rocòdrom, a part de dos nous elements per als nens més petits i pavimentació de la pista de bàsquet. I en aquest punt saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia. El Parc de l'Arbreda de Begur ja compta actualment amb el local jove del municipi que es va inaugurar el 2006. El parc és una de les obres de l'estudi d'Olot RCR Arquitectes, que va guanyar l'any passat el Premi Pritzker, considerat el guardó arquitectònic més important del món.
Gràcies, Dani. És un quart de nou, és gairebé un quart de nou del matí. En aquest punt farem una petita aturada i tornem de seguida.
El Baix Empordà
i passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
L'historiador Gabriel Martín impartirà aquest dijous la ponència inaugural de la trobada científica Abrils de l'Hospital, que aquest any tindrà lloc a Palamós. Gabriel Martín farà una xerrada sobre els 700 anys d'història d'hospitals a Palamós. Aquesta jornada versarà entorn als hospitals rurals i de viles petites, però volem saber, David, aquest historiador també acaba de publicar un llibre.
Es titula Les Illes Formigues i el seu entorn, la costa que va des de Begur a Calonge. L'historiador palamosí descobreix els detalls més íntims d'aquest entorn i la seva evolució al llarg de la història.
I en aquest punt saludem en Gabriel Martín, el protagonista d'aquesta notícia, que és aquest historiador palamosí. Senyor Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, escolti, d'entrada, expliqui'ns una mica això que deia, aquests 700 anys d'història d'hospitals a Palamós. 700 anys són molts anys.
Són molts anys, ben bé des de l'edat mitja. De fet, la majoria de poblacions tenen hospitals o aquests centres caritatius que van sortir a l'edat mitja. El que passa que molts d'ells han anat desapareixent al llarg dels segles per diverses circumstàncies, des d'abandonaments, falta de recursos, guerres. Afortunadament, Palamós ha mantingut aquesta tradició hospitalària ben bé fins avui en dia. De fet, estem parlant de 700 anys d'història de l'Hospital de Palamós, segurament degut a que encara aquesta institució existeix avui en dia a la nostra comarca.
Escolti, i deixem que li pregunti, per què a Palamós i no a un altre lloc de casa nostra?
Doncs bàsicament per la gran tradició que ha tingut i pel gran interès que ha tingut sempre estratègicament el port de Palamós i la necessitat de que hi hagués un hospital que primer va ser d'àmbit local, però que amb els anys, degut al desplegament del mapa sanitari que es va produir als anys 80 arreu de Catalunya, doncs es va creure convenient que Palamós fos la seu d'un hospital d'àmbit comarcal. Gràcies a aquesta iniciativa, l'Hospital de Palamós va aconseguir créixer de manera important, de tal manera que avui en dia és un dels centres diguem més destacat de les comarques gironines. I ja dic que gairebé pobles molt petits de l'Empordà han tingut petites institucions caritatives que se cuidaven dels malalts, però a Palamós s'ha mantingut aquesta tradició al llarg dels anys.
De fet, és molt comú que hi hagi molts pobles de per aquí a casa nostra que tinguin allò, el conegut el carrer de l'hospital, per entendre'ns.
Sí, per això dic que va ser una institució bastant comuna arreu de Catalunya. I Palamós, el curiós és que veure com al llarg d'aquests 700 anys aquesta institució s'ha anat transformant inclús amb diferents noms, en algunes ocasions ha estat a auspici de l'Ajuntament, en altres ocasions ha estat fins i tot a auspici directe del rei, quan era hospital reial, sobretot en temps de guerra, que la corona i la tresoreria reial es feia càrrec de la institució i es convertia en hospital de sang, un hospital per recollir tots els soldats que lluitaven al front, diguem, contra França, en diferents guerres. I és curiós veure tota aquesta evolució al llarg dels 700 anys fins a arribar a l'hospital actual.
Escolti, sobre aquesta trobada, que per cert es farà el 12 d'abril, no és pas la primera edició que es fa. De fet, ja se n'han anat fent al llarg de, no sé si és la cinquena edició o la quarta edició, ara no sé quina edició és d'aquesta trobada abrils de l'hospital. En qualsevol cas, en el context de la resta de Catalunya, quin paper juga històricament l'Hospital de Palamós? No sé, vaja, comparat amb altres, és més antic, és més nou? Quines diferències tenia respecte a la resta?
No, hi ha altres hospitals que són molt més antics, és a dir, la majoria d'ells apareixen a l'edat mitjana. El cas de Palamós també és aquest. Al segle XIV ja hi ha la primera concessió que fa el rei per la construcció de l'hospital, i ja trobem que precisament a principis del XV ja l'edifici de l'hospital ja s'ha construït i ja està en activitat. Fins i tot, a part de l'edifici aquest de l'hospital, es crea una pia almoina també per atendre peregrins, malalts, gent que passava pel port de Palamós. Per tant, coincidim que en aquest segle XV hi ha dues institucions hospitalàries a Palamós que coexisteixen, i resulta habitual trobar-ho arreu de Catalunya aquest tipus de moviment sanitari o moviment assistencial. Uh-huh. I veure com, curiós veure com van evolucionant al llarg dels anys i deriven amb les institucions actuals. Els abrir els hospitals és una bona manera és una trobada que es fa a nivell de la Corona d'Aragó, gent de València, gent de l'Aragó, sí. Òbviament gent de Catalunya, que es reuneixen, són historiadors que es reuneixen per discutir i aportar els nous estudis que s'han fet sobre història sanitària de Catalunya, història dels hospitals, i en aquest any s'ha dedicat als hospitals rurals, també aprofitant el 250 aniversari de l'obertura del testament de mossèn Miquel Costa, que va ser el mentor de l'hospital actual, el fundador la segona meitat del segle XVIII de l'hospital que derivarà en l'hospital comarcal que tenim avui en dia. I aprofitant aquesta efemèride, aprofitant aquesta data, l'hospital de Palamós va creure convenient celebrar aquest any, fer venir aquí a Palamós, a la capella del Carme, vull dir, millor lloc impossible que l'antiga capella de l'hospital que va fundar mossèn Miquel Costa, fer aquesta mena de congrés d'historiadors entorn del que és l'història dels hospitals a Catalunya.
Aquesta és una jornada, entenem, 100% professional, que es fa el 12 d'abril, a la qual hi ha accés obert al públic general, o és estrictament professional?
No, correcte, és una jornada professional, venen molta gent a parlar d'història d'hospital, història sanitària de Catalunya, però és absolutament oberta a totes les persones o historiadors locals, comarcals, que estiguin interessats. Per tant, es convertirà en un punt de trobada de la historiografia local, comarcal i nacional.
Escolti, doncs donem una mica més les coordenades sobre aquesta jornada, horaris i llocs on es fa, per si hi ha algú interessat en anar a reveure.
Bueno, doncs serà el proper dia 12, i les primeres ponències ja començaran a les 9:30 del matí i s'allargaran llarg tot el dia, i a tot tipus de ponències. Vull dir, és una jornada que bastant completa.
Escolti, ja sé que no li correspon a vostè, però no sé si l'Hospital de Palamós en l'actualitat no s'hauria de començar a plantejar, des del govern, òbviament, un canvi d'ubicació i una ampliació de la instal·lació, potser.
Bueno, em consta que farem estar amb això. El canvi d'ubicació no, però a l'ampliació sí que recentment hi va haver aquesta voluntat de poder-se ampliar seguint, prenent l'edifici
de
la caserna. Sí, però sempre que no hi ha hagut una bona entesa, i més suposo com estan les circumstàncies actuals, yeah, amb la Guàrdia Civil, i em consta que estan plantejant altres alternatives.
Li deia això del canvi d'ubicació perquè sap que s'havia comentat la possibilitat de treure'l de l'interior del nucli urbà per posar-lo als afores, a la frontera entre Palamós i Vall-llobrega, on sembla que hi hauria més capacitat per fer-hi un espai una mica més gran, però li deia per això. Però vaja, insisteixo.
Sí, a mi no em consta, però vaja, això suposo que ja és qüestió de la direcció de l'hospital.
Bé, en qualsevol cas, era una pregunta allò d'un pur parler que diu aquell. Vostè també té un llibre que es diu Les Illes Formigues i el seu entorn. El títol no és especialment críptic, que diguem-ne, però sí que m'agradaria que ens expliqués una mica què s'explica, des de quin punt de vista s'explica l'entorn de les Illes Formigues en aquest llibre que ha dit vostè.
Bé, doncs és un llibre bastant juganer, vull dir, que és un llibre de síntesi, no és un llibre de recerca, o sigui, com la presentació de l'hospital requereix, són més de 4 anys de recerca. Aquest llibre simplement és un encàrrec de part de l'Associació de les Illes Formigues, i té l'objectiu de presentar les Illes Formigues i el seu entorn immediat, em refereixo tant a l'entorn marí com l'entorn costaner, de la costa que va des de Begur fins a Calonge, és la que hem abarcat en el llibre, i presentar des dels seus ecosistemes, parlar de la geografia, parlar de la toponímia, parlar de les històries, de la història que envolta aquest lloc, de la història que envolta aquest lloc al llarg dels anys, històries de pirates, llegendes, fins al boom del turisme, com qui diu, no? Per tant, és un llibre que està estructurat dobles pàgines, cada doble pàgina és un contingut diferent i no és d'aquests de llegir una tirada, sinó d'anar llegint poc a poc, cap de setmanes, molt ben il·lustrat, un format fins i tot quadrat per inquibir o per rebre bé d'una manera amable i afable tot el que són les fotografies que també formen part important del llibre.
Escolti, el llibre ja explica també que aquesta zona, que aquest territori ha viscut conflictes internacionals com enfrontaments entre anglesos o turcs o la Segona Guerra Mundial. Facim en 5 cèntims.
Sí, el cas de la Segona Guerra Mundial és el més cridaner, no? Tots els submarins austríacs i alemanys que es van plantar davant de la costa seguint els vaixells que venien des del nord d'Àfrica i que feien la bona assistència als ports aliats, no?, del sud de França, i van trobar una bona via a situar-se entorn d'aquí de les Illes Formigues i la zona davant de Begur, anar esperant que passessin aquests vaixells per anar-los enfonsant, perquè recordem que en aquell moment hi havia una limitació de la costa, per tant havien d'anar molt enganxats a la costa per estar en aigües espanyoles, que era un país neutral, i a la que se sortien una mica, doncs, diguem, en rebien algun que altre bomba que els feia, yeah, els feia saltar pels aires. I sí, sí, és un, hi ha conflictes bastant interessants que la gent pot anar seguint en aquest llibre. També l'altre cas és el dels pirates, lògicament, o les petites batalletes que hi va haver aquí davant de les illes entre comerciants armats ja en aquell moment, que ja portaven armes per lluitar i per poder salvar la situació de trobar-se amb pirates algerians.
Escolti, aquest llibre el presentarà el 13 d'abril a 14:45 del vespre, això és a la Capella del Carme a Palamós.
Sí,
és així, eh?
Just demà al mateix emplaçament.
Just demà al mateix emplaçament. No, demà.
L'endemà.
Ah, val, l'endemà.
Dels abrils dels hospitals, l'endemà, de la xerrada dels abrils dels hospitals, torno a la Capella del Carme per presentar aquest llibre al mateix emplaçament.
Escolti, la portada del llibre és seva?
No.
Ah, tinc entès que vostè també pinta, eh?
Sí, però no és pas meva, que en aquest cas és una imatge, una il·lustració que vam creure que era molt, molt adient i que el mateix Associació de les Illes Formigues presenta a la seva pàgina web.
Senyor Gabriel Martín, historiador palamosí i vaja, en aquesta doble vessant amb la que hem parlat avui, no?, des d'aquesta trobada sobre la història dels hospitals rurals i també sobre aquesta autoria d'aquest llibre, Les Illes Formigues i el seu entorn. Gràcies per atendre la nostra trucada.
No, encantat.
Escolti, que vagi molt bé, bon dia i sort.
Moltes gràcies.
Són 3 els minuts que falten perquè siguin 8:45 del matí, de seguida tornem.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8:45 gairebé de 9 del matí. Tenim més notícies. Aquest dissabte s'ha presentat a Can Quintana de Torroella de Montgrí el primer recull de contes de Víctor Català que s'ha publicat recentment. És el primer dels 4 que Club Editor posarà a la venda abans del març del 2019 i que inclouran tots els contes de l'escriptora de l'Escala, Caterina Albert, que publicava sota el pseudònim Víctor Català, Dani.
Els contes que es fan públics ara són els que ella va escriure quan tenia 80 anys durant els anys 40 i que demostren un domini absolut del llenguatge i del món, i que català havia arribat al cim de la seva trajectòria, tal com explica Maria Buigas, editora del Club Editor. Buigas qualifica l'etapa literària de Víctor Català que es publica ara com la més desconeguda perquè es diferencia de la seva obra més coneguda, Solitud.
Molta gent es pensa, quan pensa en el Víctor Català, que es tracta del segle XIX, que es tracta del modernisme, que es tracta de la pagesia, que es tracta de tot allò que associa amb drames rurals o amb solitud. I no pas només això, sinó que ella va treballar amb personatges que pertanyen a totes les classes socials, a totes les èpoques que li va tocar de viure.
Els contes retraten la postguerra a Catalunya des d'un punt de vista compromès amb l'època que li havia tocat viure. De fet, va ser la primera autora a qui se li va permetre publicar en català durant el franquisme, pensant que els seus contes eren inofensius, però en realitat eren una forta crítica a la societat del moment.
Bé, sembla que no podem escoltar la música que teníem previst de posar-vos per il·lustrar la següent informació, però vaja, en qualsevol cas, tenim músiques de recanvi. Tot i això, aquí no ens resignem, i ara sembla que sí, veiem... Aquests que esteu escoltant són els nois i noies de quart de primària de l'escola Empordanet de la Bisbal que han publicat el rap de la igualtat per lluitar contra la discriminació de gènere, Dani.
Alguns dels versos són: el blau només de nens, això és una xorrada. Som les nenes, visca el futbol, la dansa artística també és de noi. O els nens també plorem, tenim sentiments, les nenes som valentes, decidim el que volem. L'any passat els alumnes de l'Institut de la Bisbal també van crear un rap contra el racisme i a favor d'una actitud inclusiva.
Ara sí, aquesta... iniciatives com aquesta que ens agraden també, nens petits que s'involucren ja des de ben petits doncs, amb aquesta proclamació d'aquests valors i d'aquesta igualtat necessària. La presidenta de la Fundació Tom Sharp, Montserrat Verdaguer, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital quina és la relació de l'autor britànic amb Llafranc i com hi ha arribat Dani.
Verdaguer ha explicat quin era l'estil de vida de Sharp a Palafrugell.
Una vida molt reservada a Llafranc. Quan es movia de Llafranc, el Llevant, el Tallafranc i el Far, però també anàvem aquí a Palafrugell, també anàvem a algunes botigues, anàvem a comprar, però no era una persona que digués que se'l veiés molt i que estava aquí per escriure i per estar tranquil.
També ha explicat que van posar en marxa una beca per descobrir més sobre Sharp.
És un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona, sí. La secció de Filologia, perquè dos estudiants no curriculars doncs, puguin fer pràctiques a la Universitat de Girona per tal de catalogar i estudiar totes les cartes, manuscrits, obres de teatre, poesia, tot el que hi ha de Tom Sharp.
Thomas Sharp va néixer a Londres el 1928 i va morir a Llafranc el 6 de juny de 2013. Va ser un novel·lista anglès i una de les figures de referència de la sàtira britànica conegut per la sèrie Wilt, així com Far de Llop i Blot a la Vista.
Dos quarts i tres minuts de nou... Com sempre, acabat el temps de la informació, el que fem és un cop d'ull a l'opinió, al nostre grup de comentaristes que es dediquen a parlar de l'actualitat. I com ja us vam dir, com ja us vam avançar fa uns dies, a les portes de Sant Jordi hem demanat als nostres comentaristes, als nostres opinadors, que el seu comentari giri al voltant d'una recomanació literària. Avui és el torn de la Lola Puig.
Aquest mes toca parlar de llibres, cosa que m'encanta. Us vull fer esmena de dues peces que la seva lectura impacta perquè són llibres que et fan reflexionar i et posen a treballar. El primer és el llibre del piemontès Carlos Petrini, periodista i fundador del moviment internacional Slow Food, que alguna vegada us n'he parlat, i el que jo en formo part des de principis d'aquest segle. El títol del llibre és Bueno, limpio y justo, principios de una buena gastronomía, editorial Polifemo. Encara no està traduït al català. En Quim Petrini parla d'un nou concepte de qualitat en la gastronomia. Segons ell, els aliments han de ser bons al paladar, produïts tenint en compte el respecte pel medi ambient, la salut de totes les espècies, i els productors han d'estar pagats de manera justa. Parla de la sobirania alimentària, o el dret que tots tenim als aliments amb aquestes característiques, i que tots som responsables de protegir el patrimoni tradicional o cultural dels aliments. Fa també una anàlisi de la gastronomia des de les vessants econòmica, antropològica, química, la salut, l'agricultura i la política. Res més que fer-nos adonar del que hi ha darrere d'una queixalada de truita de patates, una visió diferent de l'acte de menjar. Un bon llibre per aprendre consciència del valor del menjar en sentit indispensable pel ser a nivell físic, a nivell d'identitat i a nivell cultural. I l'altre llibre que us volia comentar és de la Bea Johnson, que es diu Residu Zero a casa, que és una guia domèstica per simplificar la nostra vida, de Pol·len Edicions. La Bea, en aquest llibre, ens dona eines, idees i hàbits per evitar i prescindir dels residus a les nostres llars. És un llibre nascut de la seva pròpia experiència i que comparteix els beneficis de salut, econòmics i d'estalvi de temps que han tingut a nivell familiar. Així que, per Sant Jordi, potser una bona ocasió per regalar eines per reflexionar sobre l'alimentació i la salut. Bon Sant Jordi a tots.
I com sempre, ja sabeu, si per la velocitat d'aquest comentari no us heu pogut quedar amb el nom dels llibres, sempre podeu recuperar-lo a través del nostre web.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
2:07. Entrem en temps dels esports. I comencem pel repàs a la jornada esportiva d'aquest cap de setmana, que, per exemple, pel Palamós ha estat ben negre. Ahir va caure per 2-0 al casa del Cerdanyola i s'allunya 5 punts de la salvació. Però ens caldrà un miracle a la gent de Pitovall, oi que sí, Pedro?
Efectivament, el Degà s'ha complicat moltíssim la possibilitat de salvar la categoria quan falten 5 jornades perquè acabi el campionat. Els pronòstics no són gens bons. Ahir els palamosins van fer un partit molt fluix i van sumar una nova derrota al camp del Cerdanyola, fet que el situa a 5 punts de la salvació. Al minut 16, Dani Martí va anotar el primer gol pels cerdanyolencs. Pel que fa a la resta de la primera part, no hi va haver masses ocasions a destacar. A la represa, els groc i blaus tenien superioritat numèrica, però tot i això no es van apropar en perill a la porteria contrària. Els locals, però, tampoc van generar moltes ocasions, tot i que van rematar el maig amb un gol al minut 81, també de Dani Martí. Així doncs, la jornada 33 es tanca amb la pitjor situació possible pels baixempordanesos. Es mantenen 18ens amb 28 punts, mentre que el seu immediat competidor en la lluita, el Granollers, és 17è amb 33 punts. El proper diumenge els de Pitovall s'enfrontaran a casa contra el Terrassa, que aspira al play-off d'ascens a la segona divisió B.
Doncs, vaja, anirem explicant la crònica del Palamós, però encara que ara per ara tampoc té massa bona pinta. Ho anirem explicant. I ara parlem de futbol femení, on les notícies tampoc són gaire encoratjadores. La Unió Esportiva L'Estartit ha perdut 2-0 a Sant Andreu i encadena ja 3 derrotes consecutives. L'Alba Cabrera ens en dona més detalls d'aquest partit.
Una altra derrota de les tartidenques a falta de 6 jornades pel final de temporada complica la situació de l'equip en la categoria de preferent catalana femenina, una lliga molt disputada i igualada. Sobre què els falta a les noies de l'Estartit per poder tornar a guanyar, en parla l'entrenador de l'Estartit, Paco Ruiz, recent incorporat com a primer entrenador després de la destitució de David Zurita, ara farà 2 mesos i mig.
Ens costa per això, perquè tenim una plantilla petita. També és veritat que ens costa de cara al gol, però bueno, ho estem treballant. També la sort no ens està acompanyant gaire, però vist també avui, jo crec que era un partit molt, molt igualat, o molt equilibrat, i per una jugada, bueno, un error nostre en defensa i l'altre gol clarament en fora de joc, crec que era igualat o era un empat aquest partit d'avui.
Per la seva part, la capitana de la Unió Esportiva a l'Estartit, Sarai Mesa, ha detallat a Ràdio Capital quins són els objectius que té l'equip per finalitzar aquesta temporada.
Ara mateix els objectius serien la permanència. Intentar acabar totes, ser un bloc, que no hi hagi conflictes entre nosaltres i acabar bé la permanència i ser com una família.
Ara la Unió Esportiva d'Estartit és 11a amb 26 punts, 2 punts per sobre la zona perillosa, i la propera jornada, diumenge dia 15 a les 12, rebrà el Cerdanyola.
Gràcies, Alba. I acabem amb el futbol repassant els resultats del grup primer de segona catalana, on es troben l'Aro, el Guíxols i el Palafrugell. Els palafrugellencs no han pogut jugar finalment el partit contra el líder, el Girona, que s'ha ajornat i deixa amb un partit menys, però en la mateixa posició, 14ens amb 26 punts, un per sobre del descens a l'equip de Palafrugell. Per la seva part, l'Aro s'enfonsa encara més després de perdre contra l'Escola Bosc de Tossa, 2-1, i ara se situa avant penúltim a 3 punts de la salvació. El Guíxols continua 8è, tot i que ha perdut 2-1 contra el Marca de l'Am. I per tancar la secció d'esports, parlem de rugbi. Els Senglars de Torroella sí que han guanyat aquesta jornada, i aquesta victòria a casa davant del Barça situa la penúltima jornada de Primera Catalana, els continua donant opcions a disputar els play-offs, oi que sí, Alba?
Doncs sembla que sí, Miquel. Aquest diumenge, dia 8 d'abril, els Senglars han aconseguit guanyar de nou a casa el Barça-Grana per 32-3, i aconsegueixen el bonus defensiu que els continua situant cinquens amb 33 punts a només un punt de tercera i quarta posició, ocupades amb 34 punts pel Sabadell i el Castelldefels. La segona plaça amb 36 punts és dels espartans de Granollers. Una d'aquestes tres places serà la posició per la qual pugnaran els de Torroella fins l'últim última jornada per disputar els play-offs d'ascens a Preferent Catalana, ja que el líder, el Terrassa, ja té la classificació matemàticament feta amb 44 punts. La propera i última jornada, aquesta temporada de Primera Catalana de rugbi, els Senglars s'enfrontaran dissabte, dia 14 d'abril, al Castelldefels, a domicili, un partit que decidirà quin dels dos equips disputarà els play-offs d'ascens.
Gràcies, Alba, gràcies, Pedro. I de l'Alba Cabrera a l'Alba Lejide. Amb la que fem un cop d'ull a les notícies d'àmbit general en forma de titulars. Jordi Sánchez accepta la responsabilitat de ser candidat a la investidura en plenitud dels seus drets polítics. El número 2 de Junts per Catalunya assegura que és hora de poder parlar de tot sense violència i sense cap renúncia.
El número 2 de JxCat, Jordi Sánchez, ha acceptat la responsabilitat de ser el candidat a la investidura. En un missatge publicat a Twitter diumenge al matí, que ha fet arribar des de la presó de Soto del Real, Sánchez remarca que serà candidat en plenitud dels seus drets polítics.
I l'ANC no varia el seu posicionament i reclama investir Carles Puigdemont. L'entitat considera que això internacionalitza millor la causa i reflecteix millor el sentiment majoritari de l'electorat independentista.
L'Assemblea Nacional Catalana manté el seu posicionament i reclama investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. L'Assemblea considera que cal respectar els resultats del passat 21 de desembre, malgrat entendre la proposta d'investidura de Jordi Sánchez com a estratègia de defensa jurídica i de defensa dels drets fonamentals.
I un eurodiputat del partit d'Angela Merkel recomana a la Unió Europea dir a Espanya que aposti per la mediació amb Catalunya. Elmar Brok assegura que si els catalans estan d'acord a mantenir-se com a part d'Espanya, cal assegurar-se que ningú els negui aquesta possibilitat.
El diari Frankfurter Allgemein inclou les declaracions de diversos polítics alemanys que demanen mediació en el conflicte català. En l'article destaca la reacció de l'eurodiputat del CDU, el partit liderat per Angela Merkel, Elmar Brok, que recomana a la Unió Europea que li digui a Espanya que estan preparats per mediar si se'ls ho demana. L'única condició que hi posa, però, és l'acceptació dels catalans de mantenir-se com a part d'Espanya.
Gràcies, Alba. I avui és dilluns, i els dilluns a aquesta hora saludem la Teresa Calabús. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Molt bé, molt bé. A punt de començar una setmana preparant el Sant Jordi.
Ara feia dies que no parlàvem, perquè amb la Setmana Santa pel mig i una cosa i altra, aviat, ja teníem ganes de tornar-hi. La Teresa Calabús és la responsable de la llibreria El Cucut de Torroella i cada dilluns ens acosta llibres que ens recomana ella, diguem-ne, de la seva pròpia col·lecció, col·lecció particular. M'estic liant, vaja. Teresa, quin llibre ens recomanes avui?
No, de fet ho dius molt bé, perquè de tot el que surt i de tot el que ens envien i de totes les propostes editorials, evidentment, un llibre a la setmana hem de fer una selecció. Per tant, és com una mena de selecció particular la que fem, no? Vull dir, ja crec que ja anàvem ben encaminats.
Així ho hem dit bé, doncs.
Sí. Mira, doncs m'apunto tot el carro de Club Editor, una de les editorials més prestigioses que tenim a Catalunya. Recordeu que es deia Club dels Novel·listes fa molts anys i que varen editar Joan Sales als anys 50 i que ha anat lligat probablement aquest segell editorial, tingueu present, amb el que heu llegit de Rodoreda i amb el que heu llegit d'algunes de les obres de Víctor Català i Joan Sales. Per tant, el que editen ara, que també estan editant autors actuals i alguna traducció, autors actuals que catalans i alguna traducció, doncs està passat per un sedàs de molt de nivell. Uh-huh. Això és bo quan un editorial té aquest criteri, perquè el lector també ja sap ja sap si encaixen, si tenen aquell estil, si la lectura del que ells els hi proposen els hi agrada. Els llibreters també ens agrada molt quan un editor manté aquests criteris tan ferms. Llavors, Víctor Català, bé, ja sabeu que és el pseudònim de Caterina Albert, que aquest pseudònim el podeu traduir al català i us dirà una idea molt clara del que aquesta dona volia dir amb aquest pseudònim. No és gratuït ni és allò, no em dic Víctor perquè em dic Víctor, sinó que podria ser Victòria Catalana. I la seva obra crec que és important pels que la recordem i que la vam llegir amb 20 anys i tornar-la a recuperar, i pels que potser es consideren bons lectors però no s'han introduït de poder a escriptors com ella. Rural, sobretot, en alguns dels contes, perquè en drames rurals ja es veu, però el seu ventall de personatges va des dels més aristocràtics, els més benestants, els més cultes, fins al parracaire que passava pel poble pidugant almoina. Per què Víctor Català? Doncs perquè pels escriptors fins i tot es crea llenguatge propi. Vull dir, ho vam presentar el dissabte passat aquí a Torroella i l'Adrià Pujol em va fer, i la Maria Buigas, editora de Club Editor, em va fer una explicació extraordinària i val la pena buscar la informació del que ells van dir a les xarxes. Sobretot el llenguatge i la manera en què ell agafa qualsevol personatge, des del més de baixa estofa fins al de dalt de tot, i els posen al mateix nivell, perquè de tots en fa la mateixa descripció. Ella es dedica a explicar el que observa. Uh-huh. I té més de 100 contes publicats. Jo, si tenim 3 minuts més, us podria llegir un prec que va fer la mateixa Víctor Català en la introducció dels drames rurals, per avisar el lector, per dir-li això no és per tu. I es dirigia concretament a un tipus de lector i li deia que deixés el llibre. Amb això us faríeu una idea tant del llenguatge com de qui pot agafar aquest primer volum de tots els contes de Víctor Català.
Doncs som-hi.
Tenim 3 minuts?
Sí.
Doncs vinga.
Lectura ràpida, però sí. 3 minuts justos, però sí, va.
Vinga, va. Prec a drames rurals de Víctor Català. Es dirigeix a l'escaienta de misela ciutadana i li diu: «O tu, l'escaienta de misela ciutadana, de posat senyorívol, la de coses llanguit i rostre pàl·lid, la d'ulls somiadors i llavis tristos. O tu, el lliri d'ombra que un raig de sol d'estiu mostigaria, perdona'm a mi, el pobre pelegrí de la terra aspra, que du sobre la túnica de pocs dels viaranys dormits en les planúries sogallades i que palpa amb la guaspa del bordó tot el que troba en terra, recollint pedruscalls i flors boscanes per ensenyar-ho als homes, així que és empobgat. Perdona'm, oh tu, de misela ciutadana, si per encert cauen tes mans de nacre, anèmiques i gràcils, aquest llibrot feixuc, perdona'm i deixa'l de seguida. Puig no s'és fet per tu, s'és fet per unes altres mans més coratjoses i per gustos més rúfols. Per tu, els colors són massa cruços, les ratlles massa negres i manquen mitges tintes, matisos esblaimats i corbes gracioses com espirals de fum d'un pebeter. Aquest és un aplec de pedruscalls que et deia, de formes anguloses i endurides, invariables a través dels segles, i no et pot plaure a tu, que et mires la pedra adulterada pel cisell i per l'enginy dels homes, com tampoc te plauria el plom de fos silvestres que guardo amb Montserrat de rumiatge. Puig tot són flors senzilles, primitives, unes inodoroses, les altres de fragàncies extremades, que fan girar la cara al qui no hi està fet i que repugnarien a tot nas fi d'aletes tremoloses, acostumat a olors silvestres, a tos ulls que gaudeixen dels tirats neurastènics de les flors de saló i d'hivernacle. No, no fan pas per tu aquestes coses. Més potser algun dia, llevant-me les sandàlies fetes a transitar per les terres resseques i despullant-me del vestit de Romeu, amb les carculles que fan pensar en el que no mor mai, potser sí que l'escrigui un altre llibre més bonic que el present. Un llibre de les coses que passen amb el buf del destí. Un llibre gai, de marqueses i reines, de boscos endormiscats i de caceres. Un llibre pulcre i frèvol, com un país de vano o com un pom de valves crisantemes. I aquell dia, o esbelta de misela ciutadana de posates caient i llavis tristos, aquell dia, mon minúscul present serà per tu. Puig llavors podré dir-te, agafa'l sense por, ben refiada, i teixeix amb son fil de fantasia ton retallet d'estofa de Penèlope. Més ara plega, plega, i ni jo et vull ofendre, ni tu deus ser cap Isabel d'Hongria per recrear-te en l'esport divinal de veure llagues i acaronar la ronya que es troba tot corrent per la terra aspra, ben lluny de les grans urbs. Plega, doncs, de misela ciutadana, creu-me, plega i somia.
Carai.
Doncs ja ho sabeu, Víctor Català ja us avisa. Qui ho pot agafar, qui no ho pot agafar. I sí, els atrevits, el primer volum de tots els contes, editat per Club Editor, que sempre podem tornar en aquests clàssics, clàssics actuals que encara tenim a la memòria i que podem llegir ben editat i ben prologat.
Queda clar, Víctor Català, que per cert ho hem explicat fa una estona, que aquest dissabte ja s'ha presentat a Can Quintana el primer recull de contes de la Catalina Albert, que s'ha publicat recentment. Sí. Teresa, gràcies una setmana més.
A vosaltres, fins la propera.
Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Bon dia.
Adéu, bon dia. D'aquí res, 8 minuts seran les 9. I si abans us parlàvem d'aquest recull de contes que es va presentar a Torroella, us parlem ara de les activitats culturals que podeu fer en clau d'agenda. 6:15 a la Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro. Biblionadons, això és de 0 a 3 anys, amb una nova sessió de contes, Marc Clapés.
Sessió de contes a càrrec d'Eva González, on s'explica la història dels éssers que viuen al meravellós jardí del castell, on s'enllacen les cançons i els poemes amb els quals els infants poden participar i sentir-se part d'aquest.
I viu la nit a Palamós amb la campanya De Nit Més Que Plats, que arriba a la seva ja 5a edició.
La campanya gastronòmica De Nits Més Que Plats als restaurants de Palamós participaran oferint els seus millors plats amb un preu de 23 euros. Un euro de cada menú anirà en benefici de les entitats socials del poble sota el lema Sopo, per tant, ajudo.
I des d'aquesta setmana ja es pot veure al Museu del Suro de Palafrugell l'exposició Neandertals a Catalunya.
L'exposició Neandertals a Catalunya és una mostra que fa una revisió didàctica sobre la presència d'homos neandertals al món i més concretament a Catalunya, on recentment han aparegut fòssils que han fet replantejar la presència d'aquests homínids a les nostres terres. L'exposició proposa als visitants nou interrogants amb l'objectiu de centrar una síntesi del coneixement actual referent als neandertals. Com hem arribat fins aquí? Qui són els neandertals? Com es van descobrir? on eren fòssils del Neandertal a Catalunya, on es localitzen jaciments neandertals a Catalunya, què menjaven, quines creences tenien, en quin entorn van viure, han desaparegut del tot... Moltes preguntes i moltes respostes, també.
Respostes que us pot donar, a més, en Marc Clapés, allò gairebé en primera persona. I això us ho expliquem avui, que és 9 d'abril.
En 1977, la programación de la radio pública durante la Semana Santa seguía siendo bastante monotemática.
Radio Nacional de España presenta...
Rutas Españolas de la Pasión.
Descripción radiofónica de la Semana Santa en España a través de una serie de guiones escritos por Enrique Álvarez del Castillo.
Aquesta era la programació de Ràdio Nacional d'Espanya que es veia interrompuda per explicar la notícia de la legalització del Partit Comunista d'Espanya, Pedro Ruiz.
El 1977, a partir de la llei per a la reforma política, es declara legal el partit encapçalat per Santiago Carrillo. Molts historiadors consideren que va ser un moment clau per al procés de transició. Així, la formació va fer algunes renúncies ideològiques i va poder concórrer a les eleccions del 15 de juny de l'any citat.
Señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista, que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el...
Había noticias toda la tarde.
Locutor de Ràdio Nacional d'Espanya que explicava aquesta notícia i no amb certa incredulitat o amb cert neguit per l'època, òbviament. Era el 9 d'abril. I també el mateix dia, el mateix 9 d'abril, Geòrgia s'independitzava de l'antiga Unió Soviètica.
El país de l'Europa de l'Est va fer efectiva la marxa d'aquest bloc soviètic per esdevenir un nou país el 1991, després que un 99,5% dels votants s'inclinés per la independència en un referèndum el 31 de març del mateix any.
I també el 9 d'abril, Irene Cara guanyava l'Oscar a la millor cançó amb Flashdance, What a Feeling.
La cantant nord-americana es va fer el 1983 amb l'estatueta el millor tema musical de la pel·lícula Flashdance, que va dirigir l'anglès Adrian Lyne. El film narrava la història d'Àlex, una obrera apassionada per la dansa exòtica i volia arribar al nivell professional. Your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride. In a world made of steel, made of stone, where I keep the music, those minds feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. What a feeling, he's believing, I can't...
Coneguda i reconeguda cançó, aquest What a Feeling de la Irene Cara, que tal dia com avui guanyava l'Òscar a la millor cançó amb Flashdance. I a la redacció hi tenim en Dani Cortés, que està ballant, s'ha posat els escalfadors, perquè no se n'ha pogut estar, Dani?
Sí, i tant.
És
que estava aquí, no et sentíem, estava aquí
ballant. Estaves ballant amb els auriculars posats. Res, escolta, amb en Dani us expliquem que els abrils de l'hospital arriben aquest dijous a Palamós. És una trobada científica anual que reuneix experts en l'estudi dels hospitals en àmbits molt diversos, i l'historiador Gabriel Martín serà l'encarregat de fer-ne la ponència inaugural.
Sí, Martín ha explicat que l'Hospital de Palamós s'ha transformat amb els anys i aquests canvis es fan palesos al nom del centre.
En algunes ocasions ha estat a hospici de l'Ajuntament, en altres ocasions ha estat fins i tot a hospici directe del rei, quan era hospital reial, sobretot en temps de guerra, que la corona i la tresoreria reial es feia càrrec de la institució i es convertia en hospital de sang, un hospital per recollir tots els soldats que lluitaven al front, diguem, contra França en diferents guerres.
Però també us hem explicat més notícies que repassem amb en Toni i amb la Sílvia.
Talen els 15 ohms del passeig Rius i Calvet de Sant Feliu de Guíxols. La decisió ha causat polèmica perquè l'oposició reclamava una alternativa. Critiquen les presses i un pressupost limitat per la reforma del passeig.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols posarà en marxa les 14 càmeres de seguretat el proper estiu. Estaran instal·lades a diferents accessos al centre i a zones de vianants amb circulació oberta per veïns a la zona del nucli antic.
El Parc de les Olors del Sorolí, prop de Castell, haurà de demostrar que no altera l'entorn natural, segons la Comissió d'Urbanisme. S'hi produiran productes ecològics relacionats amb plantes aromàtiques, culinàries i medicinals.
La Torre de les Hores obre les seves portes al públic. L'emblemàtica Torre de Pals estava tancada des de l'any 2012 per les obres de restauració que s'hi feien, dirigides per l'arquitecte Lluís Bayona.
El camí cap a la platja de Castell de Palamós ha quedat asfaltat aquesta darrera setmana. S'hi han invertit prop de 50.000 euros per asfaltar un vial que estava molt deteriorat.
El Palau Firal de Calonge i Sant Antoni acollirà 7 fires aquest any. Entre altres novetats, hi haurà la primera fira gastronòmica de l'Empordà, la Fira de la Motu i el Campionat de Perruqueria Canina.
I encara per acabar tenim temps per fer un repàs a la previsió meteorològica, Martí.
La setmana comença amb cel parcialment ennuvolat. A la tarda aquests núvols aniran desapareixent i tindrem força estones de sol, temperatures entre els 7 i els 19 graus. I els propers dies, a partir de la tarda de dimarts, ens arriba una nova pertorbació que de nou portarà ruixats intensos des del vespre de dimarts fins al dimecres.
Gràcies, Martí, i gràcies a la resta de l'equip, en Dani Cortés i en David Parreño a la coordinació i la producció. També en Marc Clapés, en Pau Ponset i l'Alba Legide, en Gerard Escaig, en Josep Lluís Vidal, la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, la Paula Boira, l'Alba Cabrera i en David González, i també, com no, en Toni Selles i en Juli Pedrero. I tornarem demà a les 8. Que vagi molt bé, que passeu molt bon dilluns. Adéu-siau.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.